Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ara hi fèiem referència en temps de l'informatiu a la província de Barcelona. Jo, amb aquesta dada, he de reconèixer que ahir em vaig quedar bastant parat. A la província de Barcelona, un de cada quatre pisos, això és una quarta part, dels pisos de lloguer estan en mans de grans propietaris que tenen més de 10 pisos. És a dir, grans tenidors que tenen 10 o més pisos en propietat acumulen el 25% de tots els pisos de lloguer que hi ha a la demarcació de Barcelona. Si acotem una mica més la mirada només al que és la ciutat, la capital catalana, el percentatge de pisos en mans de grans propietaris augmenta fins al 36% i més de la meitat dels propietaris a Barcelona tenen 3 o més pisos a lloguer. 3 o més pisos a lloguer. Són algunes de les dades de l'informe que ha fet públic l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, que ha fet una radiografia de què és el que passava a Barcelona i la seva àrea metropolitana per entendre també d'alguna manera quina és la realitat que ens estem trobant a dia d'avui pel que fa a l'accés a l'habitatge, especialment, per exemple, també del lloguer. La presidenta de l'Observatori és la Carme Trilla. Senyora Trilla, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Amb què es quedaria vostè de la fotografia que ens surt quan es fixen en la situació pel que fa a aquestes vivendes, no?, i aquest tipus de vivenda de lloguer a Barcelona i la seva àrea metropolitana?
Sí. Bé, bueno, una mica és el que vostè estava dient, aquest 25% d'habitatges que estarien en mans de grans tenidors, tal com els defineix ara mateix la proposta de llei estatal, que és aquests tenidors que tenen més de 10 habitatges. Mm. Això és un concepte discutible, per dir-ho d'alguna manera, no? Si una persona que té 10 habitatges doncs és un gran tenidor o no. Per tant, aquí nosaltres ens agafem a el que la normativa estatal diu i estaríem parlant d'aquests, que són uns 3.500 propietaris que tindrien doncs, aquests 124.000 habitatges de lloguer a la demarcació, o sigui, a la província, i representa un 25% del parc, encara que ells només representen un 1,3% dels propietaris.
Clar, això vol dir que és una acumulació de pisos molt important. En poques mans, em refereixo.
Sí, és clar, aquest 25% està en aquestes mans, però també hem de pensar que la resta, en canvi, el 90% dels propietaris tenen menys, el 91% dels propietaris tenen menys de 2 habitatges, dos o menys. Uh-huh. O sigui que, per una banda, tenim, diguem-ne, una gran atomització d'un parc amb propietaris que tenen molt pocs pisos, que són gairebé el 91% dels propietaris. I, en canvi, després, doncs sí, tenim aquest 25% d'habitatges que estan en mans de 3.500, que serien els que en tenen més de 10.
Això té conseqüències? És a dir, tenir aquesta macro, aquesta fotografia de com sí. està repartida la propietat, per entendre'ns, no?, dels pisos que acaben al mercat de lloguer, quina incidència té després en les dificultats o no d'accés a aquest tipus de vivendes?
Bueno, jo crec que no té una traslació directa, En principi, les bones pràctiques en relació als contractes de lloguer es poden donar tant en el camp dels que en tenen més de 10 com dels que en tenen menys. Evidentment, si hi ha una dificultat a l'hora de la contractació, la podem trobar tant amb el petit propietari com amb el gran. O sigui que jo crec que té poca transcendència, sí que la té, a l'hora de negociar des de l'administració.
En quin sentit?
En el sentit de que l'administració dialogar amb els que tenen molts habitatges, li hauria de ser més fàcil que no pas amb els que en tenen pocs, perquè, esclar, és una dispersió tan gran de petits propietaris que és molt difícil establir un diàleg. En canvi, amb els grans, sobretot, no els de més de 10, sinó els que en tenen més de 100 o més de 500 habitatges, doncs hauria de ser més fàcil poder arribar a acords.
Entenc que més de 100 o 500 habitatges bàsicament són entitats bancàries?
No, tenim per què no. O sigui, també ho estem estudiant, a veure en quin percentatge serien entitats bancàries, que efectivament això sí que marcaria una diferència, perquè seria més la tipologia de propietari i no tant el nombre de pisos,
sí, eh?
Perquè això seria una distinció que des del meu punt de vista doncs, seria més lògica de fer, de demanar o d'exigir més compromisos en els propietaris que venen del sector financer, del sector bancari, dels fons d'inversió, dels que són tradicionalment proveïdors d'habitatge de lloguer. No? Aquest tema és un tema que està sobre la taula, està en discussió, però, i per tant, doncs, el que us deia, no és el mateix doncs, dialogar amb tres grans propietaris que tinguin doncs, un 20% o un 15% del parc, a haver de, doncs, de dialogar amb tots els petits, que al ser tan atomitzat doncs, ho fa més difícil.
En canvi, diu que això hauria de ser així, però entenc que encara hi ha barreres, diguem-ne, per aconseguir establir aquests diàlegs fluïts entre administracions i aquests grans propietaris.
Sí, ja ho sabeu, vull dir, no, arribar a acords està sent molt difícil, jo crec que és el que s'hauria de fer, si no es fa per la via legislativa, llavors això no acaba d'agradar, el d'imposar determinades restriccions en els que en tenen més, etc, això no agrada. Si es pogués fer per la via del pacte o la via de l'acord, doncs seria bastant més operatiu, com es fa potser en algunes altres ciutats europees en les que l'administració arriba a acords amb els grans tenidors. I aquí seria una mica una assignatura pendent.
Clar, segurament, al final, diguem-ne, la problemàtica de fons és la necessitat de pisos per a ús social.
Sí. Bueno, per ús social, i després també l'altra finalitat és que tot el conjunt d'aquest parc de pisos pugui tenir uns preus raonables per la població. O sigui, els de més socials per descomptat, però també doncs, que l'oferta sigui una oferta més ajustada a la capacitat de pagament de les famílies, que ja ho estem veient.
Aquesta concentració de pisos en poques mans afavoreix l'increment de preus?
Bé, això és un tema d'opinió. Jo penso que no, hi ha qui pensa que sí, perquè la negociació amb els preus la pot mantenir tant un propietari que té 50 pisos com el que en té 3. O sigui que la meva opinió és que no hi ha una marca del preu a partir dels grans tenidors, sinó que això és el preu és el fruit de que tenim molta demanda i, malgrat que estem parlant d'una xifra important d'habitatges de lloguer, no és suficient.
Però, en tot cas, l'acord sí que podria ajudar a rebaixar el preu, no? És a dir, vostè no ho interpreta com un motiu dels preus elevats, però si s'arribessin a acords, diguem-ne, sobre topalls d'aquest preu, per exemple, de posar-los al mercat, sí que podria contribuir a fer més accessible aquest mercat, per entendre'ns,
Jo crec que s'hauria d'intentar això com fos, a base doncs, de millores fiscals, doncs, sobretot pels petits i mitjans, però també amb alguns dels grans, que no són els bancaris, uns avantatges fiscals, uns avantatges de garanties públiques del lloguer, a canvi d'uns doncs, preus més moderats dels que hi ha actualment. No? Crec que s'hauria d'enfocar molt la política cap aquí per mirar de refredar precisament el mercat que està tan escalfat.
Clar, però en canvi, mentre s'està produint aquesta situació de mercat escalfat, segurament la relació entre l'administració i els propietaris està en el seu moment més delicat, no? O més convuls, per entendre'ns, o més complicat, diguem-ne, per les friccions que hi ha hagut al llarg dels darrers anys.
Clar, efectivament, sí. Hi ha una tensió important, un conflicte d'interessos important, però, bueno, jo segueixo pensant que la possibilitat de parlar i de dialogar o els passos cap al diàleg s'haurien d'establir. I això no s'hauria de renunciar a aquesta via, Més enllà de que la llei de l'Estat doncs, acabi introduint sobre el control dels lloguers o la regulació dels lloguers, que això també és l'altre tema que està en debat en aquests moments. No? Però jo crec que una cosa no hauria de descartar l'altra i no s'hauria de tirar la tovallola respecte de possibles acords i introduir mesures que afavorissin aquesta moderació, diguem-ne, en els preus.
Aquestes mesures quines podrien ser? És a dir, a banda que hi pogués haver un acord en aquest sentit, diguem-ne, de marca preus, cap a on més pot evolucionar l'acord per intentar refredar aquest mercat ara mateix?
Bueno, és el que li deia, serien avantatges fiscals, serien garanties públiques les possibles riscos d'impagaments, que és una cosa que aquí a Catalunya ja ho vam introduir en l'any 2007 o 2008.
És una fórmula semblant a l'aval lloguer, per entendre's?
Això mateix, un aval lloguer repensat, reconsiderat, que donés que tot propietari que posés l'habitatge en lloguer a un preu per sota del que té actualment, amb uns percentatges, doncs pogués tenir aquesta garantia, que això és una de les coses que molts propietaris, sobretot en aquest cas, els petits i mitjans, doncs, valoren moltíssim de tenir garanties d'una possible situació d'impagament, no? Aquesta seria una via. L'altra, per descomptat, de desgravació fiscal en l'IBI i altres possibles desgravacions que estimulessin aquest tracte, no? Nosaltres tenim l'experiència, en aquest cas parlo com a Fundació Habitat 3, dels acords que arribem amb propietaris a canvi, doncs, de la garantia de que cobraran i que no tindran problemes amb el seu habitatge, aconseguir, doncs, preus de lloguer per sota dels preus de mercat. Per tant, no és un propòsit impossible d'aconseguir. No diré que...
Passa que des de la Fundació també s'acaben trobant amb les reticències, no? Amb la realitat, diguem-ne, per exemple, de persones que tenen aquells pisos que no saben ben bé què fer, que els fa por de llogar-los, no?
Exacte.
Però que tampoc volen fer un preu baix perquè al final ho acaben veient fins i tot pràcticament com una inversió, no? En un moment en què res dona quartos, per entendre'ns... Sí. Qui té un pis tampoc el vol a vegades acabar llogant a preus que no li sembli que li rendeixin prou, per entendre'ns.
Efectivament, l'origen d'aquest programa que gestionem amb l'Ajuntament de Barcelona i amb altres ajuntaments era justament estimular a que propietaris que tenen pisos que potser no s'atreveixen a llogar-los, doncs els lloguin a canvi d'una garantia pública. I això funciona perfectament. I, és més, doncs seria un motiu per fer aflorar potser habitatges que s'estan destinant a altres usos o que no s'estan destinant a cap ús i que això doncs, també convindria reconduir-ho i fer doncs, que augmentés al mateix temps l'oferta. No?
Està canviant aquesta sensibilitat, senyora Trilla, o no?
La sensibilitat per part d'aquí.
Per aconseguir aquests lloguers, és a dir, que quan vosaltres, fins i tot, no, com a Fundació Habitat 3, per exemple, sí. No, que feia comentari, diu, estem buscant, no? I vam parlar amb en Xavier Mauri fa un mes i mig, encara no aquí el programa, per exemple, i va explicar que s'havia posat en marxa, no, la campanya de dir, escolta, nosaltres fem això, necessitem pisos, no sé si a partir de campanyes, potser aquesta fa poc que ha començat, no? Però no sé si amb els mesos esteu detectant que hi ha més sensibilitat, diguem-ne, de propietaris que diuen, escolta'm, doncs, pot ser una manera, no?, per donar-li sortir d'aquest pis que vull llogar i que no hi ha manera.
Sí, de fet, això funciona. No et diré que ara estigui funcionant a tota força perquè el mercat està en aquests moments molt, molt inflat de preu, però en canvi, però el que sí que penso és que aquest tipus de campanyes fet d'una forma com més institucional, amb campanya doncs, de televisió, etc., explicant les bondats d'un programa d'aquest estil, doncs, evidentment, es tradueix en entrada de pisos, sí, sí.
Clar, vosaltres ara heu fet aquest estudi des de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, heu posat la lupa, heu posat el focus en Barcelona i en la seva demarcació, per entendre'ns, en
correcte.
La seva província. Clar, sí. Estem a escassos mesos d'eleccions municipals, no? Que serà un moment en què les qüestions vinculades amb l'habitatge tornaran a posar-se damunt de la taula. És una oportunitat que no s'ha de deixar escapar? Vostè faria una crida, diguem-ne, a la política municipal, diguem-ne, a aprofitar aquest moment electoral per abordar la qüestió de l'accés a l'habitatge?
Totalment, totalment. És més, a mi em deixa una mica perplexa que en els debats, doncs, precisament de les eleccions o inclús ara dels pressupostos que s'han aprovat, del pressupost de la Generalitat sí. O de l'Estat, no surti el tema de l'habitatge com un tema central de discussió entre els diversos grups, no? Per mi és un tema absolutament que ens està generant una bomba de rellotgeria, jo diria, d'acumulació de demanda no satisfeta o una demanda que es canalitza en formes que no són d'habitatge digne, que són compartint habitacions, amb relloguers, etc. Tot això s'hi ha de posar mà. I ara, evidentment, els programes municipals haurien de fer bandera, diguem-ne, de les propostes que puguin fer, en la mesura que els ajuntaments puguin, no? Per reconduir aquestes situacions, per mirar de pal·liar aquestes situacions que s'estan generant.
Segurament potser no hi ajuda gaire que no hi hagi manera que s'aprovi la llei de vivenda al Congrés dels Diputats i que està allà encallada i que no surt endavant i que no hi ha manera de tirar-la endavant.
Bueno, aquesta llei és una llei que ens donarà un marc de referència que es pot més o menys discutir. Els que estan esperant aquesta llei molt són els que pensen que s'ha d'introduir aquesta fórmula de la regulació dels lloguers, i això, com que això es necessita una empara estatal, diguem-ne, legislativa estatal, per això s'està esperant això, pels altres aspectes de la llei poca cosa aportaran, i per tant el que jo crec és que les mesures que jo li comentava no necessiten l'empara d'una llei, clar, sinó que són, necessiten una empara de voluntat política i de pressupost.
En el cas de Catalunya, vostè entén que funcionava el topall del preu amb els índexs de referència, és a dir, el que al final va quedar, diguem-ne, suspès pel recurs al Constitucional, va ser una mesura que va funcionar? Té sentit esperar aquesta llei per recuperar aquella fórmula?
Bueno, ja veu que hi ha articles que han sortit en un sentit, articles que han sortit en un altre, en el sentit de que, evidentment, mentre va haver-hi la llei, els preus es van moderar, però, segons uns, doncs, els preus van això es va traduir en una reducció del nombre de pisos en lloguer, segons uns altres, doncs, aquesta reducció no s'hi va produir. Des del meu punt de vista, la llei va estar aplicada massa poc temps, és a dir, no massa poc temps, molt poc temps, durant un any i mig, per treure-li massa punta sobre les conseqüències negatives o positives que va tenir aquesta llei, no? Aleshores, és difícil avaluar només amb la llei el que va passar, perquè en el mateix temps doncs, vam tenir la pandèmia, vam tenir moltes altres coses que van influir en els resultats, no? Però l'aplicació d'aquesta llei, sí, vostè em preguntava per l'índex de referència, es vinculava la renovació dels contractes el preu que marca l'índex de referència. Sí. Però es va fer d'una manera incorrecta, perquè l'índex de referència de Catalunya no és un índex que et digui un preu únic per un habitatge, sinó que et diu un preu, però també amb una forquilla cap a baix o cap a dalt, segons que aquest habitatge estigui en bones condicions, si hagi fet rehabilitació, sigui un àtic, tingui bones vistes, o, en canvi, doncs, sigui un habitatge que no s'hi ha fet res, que està en un sòtan, etcètera, no? Llavors, la llei no entrava en aquesta forquilla. I aleshores, el no donar aquesta flexibilitat cap a baix o cap a dalt va fer que hi hagués com si una certa perversió en el sentit que els habitatges que estaven en pitjor situació, en pitjor condicions, es van veure afavorits a anar cap al preu no per sota, sinó al preu mig. Clar. I això ha donat aquesta crítica de que hi va haver-hi una pujada de preus precisament dels preus més baixos. I és degut a que es va redactar per mi malament la llei, com passa, com veieu, amb altres lleis, no? Que hi ha fallos d'aquests. I, per tant, si el dia de demà hi ha una nova regulació, una nova legislació que parlés de regulació dels lloguers, hauria de ser molt curosa amb com s'aplica aquesta vinculació a l'índex de referència, reconeixent aquestes varietats que hi ha dintre del parc, que no tot habitatge, pel fet que estigui a la mateixa escala, doncs ha de tenir el mateix preu, perquè dintre de la mateixa escala poden passar coses molt diferents.
Clar, ni les mateixes condicions. Una darrera qüestió, senyora Trilla. Vostè feia referència a aquesta situació, no?, aquesta bombolla molt tensionada, no?, en el cas de Barcelona, d'aquesta demanda, no?, de vivenda, que no hi ha manera de donar-li sortida. Barcelona viu una situació problemàtica especial en aquest sentit? És a dir, tenim una situació especialment agreujada respecte de ciutats similars o compartim problemàtica en aquest sentit la capital catalana amb d'altres grans ciutats?
Bé, jo crec que la compartim totalment. El que passa és que aquí nosaltres hem tingut 10 anys d'una demanda, diguem-ne, retinguda, perquè tota la crisi que hem viscut des del 2010-2011 fins al 2018, doncs va representar una demanda que no aflorava, i quan ha aflorat, doncs és una demanda molt important. I llavors això, aquesta acumulació, potser ens fa més diferents d'algunes altres ciutats. Ara, compartim la problemàtica amb ciutats com Madrid, com altres ciutats de l'estat espanyol, i també, ja ho estem veient, l'estem compartint amb el conjunt de l'àrea metropolitana. O sigui que hi ha una pressió, és que pràcticament, és el que sempre diem, a diferència del segle XX, la segona meitat del segle XX, la sortida de la crisi no s'ha fet podent buscar pisos de compra, sinó s'ha adreçat al lloguer. I no estàvem preparats pel lloguer, no estem preparats pel lloguer, i això ens porta a totes aquestes disfuncions que anem detectant, i que l'àmbit del lloguer passi a ser un àmbit molt, molt problemàtic,
Hem convertit l'àmbit del lloguer en una inversió, no? És a dir, històricament, diguem-ne, s'havia invertit en vivenda com a compra, no?, per invertir-hi,
sí.
I ara, en canvi, la inversió és convertir els lloguers en una manera de, els lloguers en una manera de guanyar diners, eh?
Sí, sí, però clar, fixi's que si el que estem dient és que hi ha una demanda molt forta de lloguer, també necessitem que hi hagi gent que inverteixi en lloguer, eh? Perquè, és clar, el lloguer, si un el busca, algú altre l'ha de proveir. Aleshores, el sector públic, per descomptat, té aquí davant un repte molt, molt important, des d'un punt de vista quantitatiu, però el sector privat, doncs, també hi pot jugar, i, a més, hi vol jugar. Sí. I penseu que, per més que sembli, doncs, que efectivament hi ha una voluntat de guanyar-hi diners, és sempre infinitament més baix el marge de benefici que hi ha en l'àmbit de lloguer del que hi ha, del que hi havia o del que hi ha quan es fan promocions d'habitatge de venda. O sigui, són dos mons financers i econòmics, dos mons empresarials completament diferents. Aleshores, evidentment, s'ha d'intentar que aquest lloguer sigui un lloguer que no doni rendibilitats altes perquè s'ajusti a la capacitat de pagament de les famílies, però aquestes rendibilitats sempre són inferiors a les que hi ha en l'àmbit de la compra-venta. O sigui que ja ens convé, o sigui, ens convé, en contra de potser el que pensen alguns, que hi hagi molts inversionistes que vulguin fer lloguer.
La qüestió és que els interessem la societat mitjana com a llogaters, diguem-ne, tenint en compte la realitat del que es pot pagar, em refereixo.
Sí, sí, sí.
Sobretot
sí,
en ciutats com la capital catalana. Correcte. Senyora Trilla, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. La Carme Trilla, que és la presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, amb qui volíem comentar algunes de les dades aparegudes en aquest informe que han fet públic les darreres hores. Ara en seguirem parlant, també, en temps de tertúlia avui, amb la Milagros Pérez Oliva, amb la Meritxell Martínez Pauner i amb el Josep Maria Martí Rigau, però serà després d'una pausa molt breu per la publicitat.
Radio Estel.